Les dues de la tarda encetem més. Avui juga al Sabadell i, a més, es tanca el mercat d'hivern. Dia mogut.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Febrer, ha arribat el dia i, com preveiem, avui no només haurem d'estar centrats en el Sabadell-Logroñés, ara com ara vital per les aspiracions arlequinades. El partit d'aquesta nit tanca jornada i l'equip d'Antoni Hidalgo l'afronta com a 20è classificat amb 21 punts i sabent que només li val guanyar per tornar a sortir del descens. Això sí, amb una victòria superaria el Castellón, el Zaragoza i l'Albacete. Es plantaria 17è amb un punt de marge respecte al descens i implicaria també el Logroñés en aquesta lluita per la part baixa, ja que el conjunt de la Rioja es quedaria 4 punts per sobre dels sabadellencs. Un rival, com sabeu, que arriba més a la nova Creu Alta amb baixes per coronavirus. Tot això en el terreny esportiu, però avui, 1er de febrer, és el deadline, el dia de tancament del mercat de fitxatges, i com era de preveure, el Sabadell arriba aquestes últimes hores sense haver fitxat a ningú més enllà d'Álvaro Vázquez. Moltes operacions segueixen obertes i fa pinta que no es concretarà res fins que es vagi apropant l'hora límit del mercat. Així que avui és dia de partit, però també l'últim per fer aquella pregunta que fa setmanes que ens la fem. Què al mercat? Com està el tema? De seguida la resposta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Sergi Cubero al control de so, també la Rocío García i el Toni Pacheco, comencem.
Comenta la recepció.
Tindrem Tecan, clau arlequinada, estadístiques, Antonio Hidalgo, el seu homòleg a la banqueta de Logroñés, Sergio Rodríguez, i tot el que ens deixa a aquestes hores l'últim dia de mercat. També Sabadell juvenil, molt en vol, waterpolo o snow, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
El Barcelona derrota 2-1 l'Atlètic Club amb gols de Messi i Griezmann. Els blaugrana sumen ara 40 punts i se situen segons a la classificació. Lluny, això sí, del líder de l'Atlético de Madrid, que no va fallar en la seva visita al Carranza, imposant-se per 2-4 al Cádiz. L'equip de Simeone suma 10 punts més que Barça i Madrid amb un partit encara pendent. A les 9, avui es tanca la jornada amb el Betis o Osasuna. I el Barcelona femení goleja el Madrid per 4-1 i referma així el seu lideratge a la Liga Iberdrola. Oixó per partida doble, Alexia Putellas, l'exarlequinada, i també Jennifer Hermoso van signar els gols de les Blaugrana. I a més, Dinamarca s'ha proclamat campiona del món d'handbol. El combinat danès va imposar-se a la final a Suècia per 26-24 en un campionat disputat a Egipte. La selecció espanyola de l'extrem sabadellenc Aleix Gómez ha estat bronze gràcies al triomf 35-29 al tercer i quart lloc contra França.
I a les xarxes socials.
Un tuit de David de la Cruz amb el nou mallot de l'Emirates del seu equip i diu això: si ja tenia ganes d'estrenar aquests colors en competició, imagineu ara, després d'haver vist ja debutar alguns companys. Recordem que la seva estrena de temporada havia de ser a la Comunitat Valenciana els propers dies, però que aquesta prova ha hagut de suspendre's per la pandèmia.
De quin partit no estarem pendents?
A les 6 de la tarda, per si algú vol fer la prèvia del Sabadell-Logroñés, jornada 15 de Polònia, està el Miele contra Slask Brocklau.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant el nadador sabadellenc David Meca i també l'exjugador del Centre d'Esports, entre d'altres, i pare de Xavi Alonso, Perico Alonso.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Va, 4 minuts, no arriba a 5, per sobre de les 2, dia 1 de febrer del 2021, és a dir, aquesta mitjanit a les 23:59 es tanca el termini per poder inscriure jugadors com a mínim, els que no estiguin com a agents lliures, i per tant, si hi ha fitxes lliures i el jugador està desvinculat d'algun club, encara es podria fer alguna incorporació a partir de demà, per entendre'ns, però avui és el dia que la finestra hivernal clou. I a més, com dèiem, coincideix amb un Sabadell-Logroñés, que ara com ara és un partidàs i que té una relació directa amb les aspiracions dels arlequinats de sortir del descens. Per tant, aquí el menú del dia està molt clar. Sergi Garcés, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Per on vols que disparem primer? Vols començar pel mercat? Vols començar per la prèvia del partit?
Doncs mira, veient com està el mercat, gairebé que et diré que si vols d'aquí una estona ho acabem de rematar. El molt poquet, que ningú s'esperi aquí una història ara grandiloquent, el molt poquet que hi ha, però com a mínim d'aquí una estona, si vols, en parlem.
Perfecte.
Anem pel partit, que ni que sigui cronològicament, segur que és el que abans... Perdó.
Vols intuir ara, vols deixar intuir aquí que arribarà primer el partit, que acabarà el partit i no tindrem fitxats encara?
Jo crec que arribarà el partit... No sé si acabarà el partit, però en tot cas començarà el partit sense que tinguem massa història...
Estic pensant en la possibilitat de narrar un gol o un fitxatge, a la vegada, depenent de com vagi el partit avui, aquesta
doncs,
nit.
Doncs no t'estranyi. Ja ho vam dir, bueno, fa dies que li donem voltes entre conya i no conya a la història, i no t'estranyi ni un pèl, que diria aquell, que haguem d'estar gairebé més atents per moments al que passi a la llotja amb la direcció esportiva, amb els responsables esportius del club, que no passa el que passi al terreny de joc, que al cap i a la fi, deixa'm que et digui, Adri, ja sé que així provoco ara mateix un desencís majoritari, al final el que passi avui en el camp és per mi bastant més important que el que passi als despatxos, però això per opinions i per gustos als colors.
Home, sí, home, depèn també de qui hagi de venir, però sí, en bona mesura els tres punts d'avui són claus, perquè recordem que anant ja cap a la prèvia del partit i deixant la famosa pregunta pel tram final, el Sabadell avui o guanya o dorm en descens. Avui sí que allò de tancar jornada et permet saber els càlculs fàcils. Això sí, per contra, si guanya, no només és implicar el Logroñés a baix, sinó que se situa 17è, amb un punt de marge només, però passaria 3 equips a la taula.
Sí, és el resultat del que ha succeït en aquesta 23a jornada. Recordem que encara queda un partit pendent per allà al mig, però que no té afectació directa per als equips que han de jugar. Leganés-Almeria, doncs no té afectació directa per les zona baixa, que és la que malauradament ens continua ocupant pel centre d'esports Sabadell, però sobretot molt atents a aquest partit que, com dius, tanca la jornada i, per tant, els números molt fàcils, molt ras i al peu. Si el Sabadell guanya avui, dorm fora del descens, si empata, tant de bo que no, i si perd encara menys, doncs ho faria entre els quatre últims classificats.
Leganés-Lugo, el de l'Almeria. És que ara deia, si l'Almeria va jugar contra el Castelló, no pot ser. Clar, és el que queda pendent encara del temporal, el Leganés-Almeria.
Sí, però jo correcte, aquest m'estava referint, no el que juga avui a les 7 de la tarda, sinó el que queda penjat fora de la 23a jornada.
Estava pensant en el d'avui, perquè recordem que el Sabadell tanca jornada, però a les 7, dues hores abans, a Butarque també, justament, aquí la confusió.
M'ha estat malament no dir-ho. Un altre partit que així, sobre el paper, bé, el Lugo està aquí en aquesta terra de ningú, però també no hauria de tenir afectació de moment directa per la classificació, però em referia més a aquell partit que queda encara sense data confirmada i que, evidentment, amb Leganés i Almeria implicats per allà al mig, doncs no té una relació directa, una conseqüència directa pel que fa a la classificació del Sabadell.
Va, anem a fer la prèvia del partit d'avui. És estrany perquè, bé, estrany no, perquè amb aquesta lliga que tenim enguany, que ara ja sabem que tindrem també partit divendres, que només quedarà el dimarts com a dia en el qual el Sabadell no haurà jugat en el que portem de temporada, etc. Però vaja, avui dilluns hi ha partit i per tant avui dilluns escoltem les paraules dels entrenadors. Antoni Hidalgo va parlar ahir diumenge. I què és el que va dir? Perquè m'imagino que la paraula coronavirus estava en boca de tothom amb els precedents que hem tingut amb el brot que l'equip de la Rioja ha patit.
Sí, i que porta avui a que l'equip de Sergio Rodríguez es presentarà a l'estadi de la Nova Creu Alta amb força baixes, a banda de les que ja té, perquè el mercat així li ha donat alguna percepció, algun jugador tocat, que l'afegiria aquests 4 casos de Covid, que per tant deixen una mica més tocat el que és el conjunt de la Rioja.
De fet, són Àlex Pérez, Celu, Ander Victoria i Siddiqui. Recordem que en un primer moment Bogus també hi era, però va donar negatiu en el PCR. Per tant, aquest sí que està disponible, però va caure Àlex Pérez. Per tant, un per l'altre eren quatre, més Leo Ruiz, que és el jugador que va marcar el Nuevo Las Gaunas i que està sancionat. Per contra, doncs, Gorka Iñaki sí que han pogut entrenar en les últimes sessions, però ja veurem com arriben a la cita. Però vaja, sí, entre cotons, que diria el clàssic.
Doncs amb aquest panorama, evidentment, el protagonista, com dius, va ser el coronavirus. Preguntat a Antonio Hidalgo per aquesta situació, el que sí que tenia clar és que, més enllà de que és un contratemps que marca, també que té peces suficients, Sergio Rodríguez, i de suficient garantia avui per presentar un equip, insistim, amb potencial a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Sí que tindran problemes per fer una convocatòria, però l'11 que treuran és molt similar al que porten jugant les últimes setmanes i aquest 11, que és similar al que va jugar la primera volta, es va posar les coses molt complicades, sabem de la dificultat del partit, amb una tensió gran, sabem que tenim que portar el nostre pla fins al final, del minut 1 al 90, i després tenir aquest cap fred perquè hi haurà situacions de tots colors.
Per tant, queda clar la idea amb la qual afronta el partit d'avui Antonio Hidalgo. Una cosa és que potser el fons d'armari no sigui tan ampli, una altra cosa és que l'onze de garanties no sigui precisament... Perdó, l'onze de Logroñés no sigui de garanties, que diu Antonio Hidalgo que això està pràcticament assegurat. Tanca jornada al Sabadell. Això pot implicar una certa pressió, el fet de jugar en dies diferents que la resta, el saber el resultat, saber què has de fer i què no per no veure't implicat a la part baixa de la classificació. Sobre això, sobre horaris, tant que n'hem parlat, aquesta temporada també s'hi ha referit en aquesta última roda de premsa, Hidalgo.
Sí, a l'hora de dir que no és excusa, perquè com comentaves tu fa una estona, menys dimarts el Sabadell, entre Lliga i Copa, haurà jugat pràcticament a tots els dies possibles. El dimarts és l'única finestreta que ens queda encara per complir. Bé, quedaria la de divendres, però com ja tenim l'horari d'aquí a dues setmanes, ja sabem que contra el Real Zaragoza, el proper partit al Temple, un cop s'acabi el d'avui, serà això, serà divendres a la nit. Diu que no hi ha excusa i que ara mateix el més important i el que l'únic aspecte que el preocupa realment, Adri, és el de guanyar, el de fer-ho a casa, sobretot. Recordem que el Sabadell només ha estat capaç de guanyar aquesta temporada al Leganés i les Palmes. 1-0 contra els madrilenys, 3-1 davant el conjunt Gran Canari, i que això, amb el que ens pesa insistir-hi un dia més, situa el Sabadell, perquè els números així ho demostren, com el pitjor dels 22 equips quan juga com a local. És el pitjor local dels 22 equips de la Lliga Smartbank. Per tant, bones sensacions les que té l'equip, millora la que està demostrant l'equip en aquestes darreres jornades. Pel tècnic de Canovelles no hi ha dubte que ara tot això s'ha de reafirmar a casa, al Temple i guanyant com a locals.
Hi ha setmanes que jugues l'últim dilluns a les 9 i hi haurà setmanes que jugarem divendres a les 9, com passarà d'aquí dues setmanes. El que tenim que tenir clar és que no aconseguirem la salvació ni en 24, ni en 27, ni en 30, ni en 40. A partir d'aquí és aquesta situació de saber, no és responsabilitat, sinó és la realitat, que hem de guanyar partit, que hem de guanyar punts, però també sabem la dificultat que això suposa i per això hem d'estar tranquils.
És un discurs que Antonio Hidalgo ha repetit en més d'una ocasió, allò de dir, està molt bé que anem sumant, és cert que el Sabadell arriba amb bona dinàmica, potser amb molts empats últimament, però la idea de fons de dir, d'una banda, que no val el que s'està fent, sinó que és un acumulatiu, no? Que per molt que s'hagi puntuat Almeria, etc., això no serveix de res, si no continues amb aquest camí de formigueta, i de l'altra, que ve insistint molt les últimes setmanes, que s'ha de guanyar. O sigui, que no serveix amb estar moltes jornades sense conèixer la derrota, sinó que de tant en quant, si pot ser amb certa assiduïtat, el sumar de 3 en 3 és el que et permet sortir de la part baixa de la classificació, que pot ser un tòpic, però que al final dius, ostres, com pot ser que el Sabadell, amb tantes jornades seguides sense perdre, encara continuï aquí baix? Al final, perquè ha guanyat poquet en aquest tram, també.
Sí, és que en aquest tram de 6 partits, per acotar-ho molt, Adri, partits de Lliga, ens estem referint, només una victòria. És cert que els altres 5 partits van acabar amb empat, per tant, com dius, ha acabat encadenant aquestes 6 jornades seguides, des del partit contra l'Oviedo, que ens queda molt allunyat, sí, sí. Ja el Sabadell no encaixa una derrota, però al final, com estem comentant, dins d'aquest capítol només la victòria cartagena, per tant, els números són els que parlen. Avui, a més, s'enfronta un equip força més regular. Dels quatre que van ascendir el passat estiu, a Logroñés, Cartagena, Castellón i Sabadell, el Logroñés potser és el que millors números ha presentat i presenta. És l'equip que ha estat en zona més còmoda pràcticament tota la temporada, totes les 22 jornades que es porten disputades fins al moment. I això sí, a més recordant Antoni Delgol, que va ser el partit de la primera volta, al Nuevo Las Gaunas, aquella derrota per la mínima del Sabadell en un partit molt gris dels dos equips, tot s'ha dit, tant del Logroñés com del Sabadell, va ser un partit que no va passar a la història, però que al final els de La Rioja, amb un puntet més d'encert, van fer, com deies, que amb gol de Leo Ruiz s'acabessin emportant els 3 punts. Avui, malgrat tots els problemes i malgrat tot el que estem dient i la bona dinàmica de l'equip, el que sí que té clar Antoni Delgol és destacar els punts forts i per on pot fer mal aquesta Unió Deportiva Logroñés.
Mai se sap d'aquí al final, no? Però està clar que nosaltres hem de fer els nostres deures, que és posar-ho tot de mà, amb molt de cap, sabent que serà un partit molt i molt igualat, que es decidirà per detalls. Hem d'estar encertats en aquesta situació. És un equip que està ben treballat, que proposa estructures diferents, depenent del rival, depenent del moment del partit, hem d'estar atent a totes aquestes circumstàncies i després el que vingui vindrà. Però el més important és preparar el partit bé i tenir el cap fred.
Doncs cap fred de cara al partit d'avui, que arrenca a les 9 de la nit a la nova Creu Alta, un minut per sobre d'un quart de 3 de la tarda. No et pregunto encara pel mercat, però sí, ja que estem escoltant Antonio Hidalgo, allò, un altre tastet per anar obrint boca del tècnic de Canovelles, que, home, no sé què va dir ahir exactament, però recordo, per exemple, que hores abans d'anunciar el fitxatge d'Álvaro Vázquez, en roda de premsa, precisament postpartit, li preguntàvem i deia, no, jo, fins que no estigui això anunciat, lligat, signat, etc., i tingui el jugador a la meva disposició, no penso parlar de ningú. Però no sé si ha deixat entreveure alguna cosa o ben poquet del tema mercat.
Doncs mira, 24 hores abans, és a dir, fa 24 hores, que és quan vam sentir Antonio Hidalgo, deia que quedava encara feina per fer, que s'estava treballant molt intensament. Et puc assegurar que 24 hores després seguim, el discurs és completament igual de vàlid. Palo bueno, que diria aquell, i palo malo.
És recent, no?
No hem avançat massa, però sí que ha volgut fer una mica de repàs de la feina que s'està fent i sobretot de en quina idea i en quin moment es troba el Centre d'Esports Sabadell en aquest capítol del mercat de fitxatges.
És un mercat difícil en el que tothom està esperant a última hora pel que veig i nosaltres tenim les nostres opcions, veurem si les podem portar a terme. Em consta que s'està treballant al màxim i en una situació de veure el que és millor per la plantilla i poder millorar el que pugui venir, però després hi ha una situació de mercat que segurament el Sabadell no pot controlar, no?
La veritat és que pocs equips poden controlar el mercat i, evidentment, el Sabadell, amb els recursos dels quals disposa, no seria un dels que pugui controlar els timings del mercat d'aquesta finestra hivernal. Jo no sé tu, Sergi, jo tinc la sensació que cada vegada la cosa va més tard. Jo no sé si és pel coronavirus, perquè les normatives de la Lliga et fan filar molt prim, si és perquè tampoc és que la gent vagi molt sobrada, o si és una mica de tot.
S'ha mogut poc el mercat.
Molt poc.
I gairebé tot s'ha concentrat a la zona de Cartagena. Si fem cas a la Lliga Esmerbany...
Allò és una altra història, allò...
Gairebé tot s'ho han quedat els de l'FSF. O sigui, són aquests del Cartagena els que s'han quedat tot el gairebé el repertori per ells sols, però per la resta, si t'ho pares a pensar, pocs moviments, molt a contagotes...
Sí, avui hi ha hagut alguns,
per
això.
Algun jugador que cau d'un primera, que d'allò, un que ve d'algun equip estranger...
Fins i tot l'Espanyol estava pendent de Mamadou Silla. Al final sembla, pel que comentaven diferents periodistes, que l'opció de tenir cedit a Mamadou Silla del Girona amb la condició de pagar, crec que eren 2 milions d'euros a final de temporada, perquè era opció de compra obligatòria quan acabi l'any, el Girona l'ha descartat, està mirant jugadors de l'Anderlecht, fins i tot de Bèlgica, per reforçar el seu atac, i moviments confirmats a Pià de l'Almeria al Lugo, Guillem Jaime del Castellón al Nàstic, a segona B, per tant, jugador cedit que surt de segona divisió per entendre'ns, l'Albacete ha rescindit a Zamum, que va tenir minuts l'altre dia, o, sobretot, en el cas del rival d'avui, del Logroñés, ha rescindit d'una banda a Ragi Van La Parra, i ha incorporat a un davanter tinerfeny, a Nano Mesa, cedit per part del Cádiz. Són una mica els últims moviments que hi ha hagut en el mercat. El de Logroñés ja és de fa unes quantes hores, crec que era d'ahir, però és el rival del centre d'esports. Per la resta, aturat. Anem a Logroñés, després acabem amb el mercat. Ha parlat també un entrenador que a mi sempre m'agrada dir molt, que em recorda, o no és que em recordi, és que té molts símils amb Antonio Hidalgo per allò d'haver estat jugador abans d'entrenar aquell equip, d'haver estat en una categoria inferior, d'haver pujat amb ell, d'haver estat el capità de Logroñés. En el seu cas, ell és de Logroño, Sergio Rodríguez. En el cas d'Antoni Hidalgo, és vallesà. No és de Sabadell, però sí que és vallesà. O sigui que hi ha certs paral·lelismes entre els dos.
Sí, un entrenador, en aquest cas Antonio Hidalgo, molt estimat per la parròquia, per tot el sentiment que l'envolta. M'atreveixo a dir des de la distància que en el cas de Sergio Rodríguez té un plus extra el fet de ser, com dius, excapità també, però sobretot un tècnic de la ciutat. Per tant, sap el que és treballar des de sota, venir des del darrere i a sobre acompanyar l'equip de la seva ciutat en un ascens de categoria com el que vam viure el passat estiu tots plegats. En el seu cas, a més, recordem el Logroñés, Adri, que ho va aconseguir a la primera, a l'eliminatòria de campions, ja van fer la feina i, per tant, es van estalviar algun que altre patiment. Ha parlat Sergio Rodríguez, també ho ha fet en aquestes últimes hores, i també, per començar, s'ha hagut de referir, i encara amb més raó, deixa'm que t'ho comenti, a la situació amb la qual ha treballat aquesta setmana la Unió Deportiva Logroñés. Tots aquests casos que hem estat explicant, de casos de Covid-19 confirmats, un que sortia negatiu però llavors es va incorporar un cinquè jugador, per tant, a la llista de quatre es va quedar així, llista de quatre jugadors que avui no podran ser de la partida perquè es troben en plena quarantena. Evidentment, setmana complicada per Sergio Rodríguez, però tampoc pensis que va voler fer massa sang o fer-se massa mala sang al tècnic de La Rioja al voltant d'aquesta situació. Coses que passen, i aquesta temporada encara més.
Ha sido una semana rara por todo lo que ha pasado, especialmente con el tema del coronavirus. También estamos en la última semana de fichajes, bueno, un poco todo, pero sobre todo por el coronavirus, que ciertos días hemos tenido que entrenar de forma individual y por la incertidumbre que genera esta situación. Pero bueno, ya estamos desde ayer concentrados en el partido y bueno, preparándolo, trabajando sobre ello, que al final es lo que cuenta.
Ha tret ferro, per tant, Sergio Rodríguez, que s'escoltava una mica d'aquella manera, això de les rodes de premsa telemàtiques a vegades fa males passades en la qualitat del so, però al final les coses com són. Ho dèiem, crec que va ser divendres, que en teoria en la planificació de la setmana havien d'entrenar, però van decidir donar descans als jugadors, algun entrenament amb mascareta posada, algun de manera individual, com deia ara Sergio Rodríguez. Home, tampoc seria la manera ideal d'afrontar un partit.
No, i això sí, que ningú no pensi que el Logroñés amb tot aquest escenari vindrà de passeig a Sabadell, però és cert que si t'arriba a passar a tu, si ara estiguéssim parlant del centre d'esport Sabadell, estaríem fent èmfasi en la dificultat que suposa, perquè evidentment no són les millors maneres, com dius, no és la millor forma de preparar un partit tan important per un equip que, insistim, Adri, es troba en la zona, en zona tranquil·la, gairebé a 7 punts de l'ascens o de les eliminatòries d'ascens i a 7 punts de les places de descens directe, però que ni que sigui per la tendència sembla que és una bona oportunitat d'involucrar-lo en aquesta guerra de la zona baixa.
Oh, i per qui és el seu rival? Que el Sabadell, que no, si avui jugués contra l'Almeria, per dir-te alguna cosa, la derrota no penalitzaria. En canvi, aquí sí que perdre contra un rival com el Sabadell pot fer que el Logroñés estigui molt més a prop de la part baixa.
Sobretot perquè el Sabadell, des de la seva perspectiva, vol ficar quants més equips millor, Tenerife, Logroñés, com dèiem abans,
el Oviedo, si està una mica,
o si té un parell d'ensopegadetes d'aquestes a destemps. Des de Logroño ho analitzant, igual mirant amb el retrovisor i sense confiances. Ho deia Sergio Rodríguez, ara el sentirem. La classificació ens dona tranquil·litat, però tampoc pensin que amb tantes jornades per endavant, si per un costat no es pot parlar de final, el que també no es pot parlar és que puguin viure amb la tranquil·litat de la feina feta, ni molt menys.
A dia d'avui estem ben posicionats, però no és que esté solucionat, ni mucho menos. Entonces, por supuesto que no surge ganar, sumar puntos, pero hoy, la semana que viene, porque no estamos con una distancia al descenso de 15 puntos, ni mucho menos. Estamos ajustados, porque por lo que dices, los equipos al final de abajo están saliendo, están puntuando más en estos momentos. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero están puntuando más. y si los equipos de abajo puntúan más, a ti te exigen puntuar. Entonces, sí, no es que urja que digan, joder, es que hay que ganar, porque si no, pero siempre urge.
Doncs això, que una urgència vital no és la que té el Logroñés per afrontar la visita d'avui a la nova Creu Alta, però això no vol dir que puguin relaxar-se ni molt menys amb tot el que queda per davant, que és pràcticament tota la segona volta del campionat. I, evidentment, també ha parlat del rival, també ha parlat del Centre d'Esports Sabadell, en concret, de l'única cara nova que ha presentat el Sabadell fins ara, en general del Centre d'Esports, però sobretot en Álvaro Vázquez, no ha focalitzat el discurs?
Dues coses. Primer, per parlar de que el Sabadell és un equip amb un estil molt definit i molt diferent, va voler deixar-ho clar en roda de premsa als mitjans, sobretot de Logroño i de la Rioja en general, amb un estil, com dic, diferent al de la majoria. Va dir que té unes idees molt clares i que, a més, les porta fins a l'última conseqüència. Jo crec que aquí Antonio Hidalgo, punt guanyat ja a l'hora d'haver-se fet amb aquesta sensació respecte als companys de professió. I la segona, com dius, evidentment, amb clara referència a Álvaro Vázquez, única cara fins ara nova en aquest mercat d'hivern del Centre d'Esports Sabadell, i per Sergio Rodríguez, un equip que ja tenia qualitat i potencial de mig camp en endavant, ha fet un salt qualitatiu amb l'arribada del Llop de Badalona.
De medio campo para arriba tiene mucho potencial, ya no solo con tenían Urceta, Stoikov, etcétera, sino que también la incorporación de Álvaro creo que les da un salto de calidad. Entonces, un equipo importante, ¿eh? Y aparte hay que tener en cuenta que lleva 6 partidos puntuando, o sea, que hace tiempo que no pierde, que no concede una derrota, y se está mostrando muy competitivo cada partido. Entonces, bueno, nosotros tenemos que intentar poner las cosas muy difíciles, hacer nuestro partido, que seguramente sea diferente al que nos propongan ellos, y a partir de ahí intentar puntuar.
Doncs el seu partit, Sergio Rodríguez donant les claus d'aquest Sabadell-Logroñés, el partit de la primera volta a les Gaunes, a mi em va deixar un regust de dir... És un dels molts partits, malauradament, que el Sabadell ha disputat i que l'ha acabat, o que jo com a mínim l'he acabat, amb la sensació d'haver pogut puntuar perfectament i que al final va ser un error puntual, en d'altres casos una altra història, però va ser un partit, recordo, bastant igualat, bastant ensupit, també.
Sí, igualat a la baixa, eh? Com dèiem, com a mínim la meva sensació, el meu record és que va ser un partit igualat a res, eh? Allò de dir, què podia haver passat? Doncs que el partit acabés igual que havia començat, perquè és cert que el Sabadell va tenir un parell d'ocasions, és cert que el Logroñés va tenir un parell d'arribades, però per regla general el partit va ser ensupidot, molt gris, i al final, com dius, un error en la sortida de pilota del Sabadell i un desajust defensiu va acabar provocant doncs, el gol de Leo Ruiz i a la postre la victòria, a més un gol d'aquells que va arribar en el tram final del partit. Ja era històrica general aquesta temporada del Sabadell, per tant, anem a veure quines sensacions deixen avui els dos equips i sobretot, per la part que li toca al Sabadell, la importància, com deia Madrid, de sumar, ni que sigui, una nova victòria a casa on està patint i molt l'equip per l'equinat aquesta temporada.
Si volem entendre-ho així, la lectura positiva és que avui Leo Ruiz no marcarà. Està sancionat, no jugarà el partit de la nova Creu Alta, així com els afectats pel virus, Àlex Pérez, Celu, Ander Vitoria i també Sidiki, per part del Sabadell. Dues baixes, no? Que sapiguem que tinguin controlades a l'espera de veure si Adri Cuevas i Pedro Capó poden ja, com a mínim, entrar a la llista.
Sí, Néstor Querol lesionat, malauradament lesionat de llarga durada, aquests 3-4 mesos que estarà el castellonenc apartat dels terrenys de joc. Per altra banda, doncs, la sabuda ja, no per lesió, afortunadament, sinó per sanció, d'un dels jugadors més en forma, ara mateix del Sabadell, un dels jugadors que més està donant a l'equip per l'equinat i que avui no podrà estar a les ordres d'Antonio Hidalgo, com és Pierre Cornut. Ja es va perdre un partit per sanció, llavors, per ser expulsat a Mallorca, no va poder jugar contra l'Espanyol, tiro de memòria. Avui no podrà jugar després d'haver vist la setena targeta groga, per allò de com van les acumulacions. En el seu cas, compleix cicle. Per tant, avui el francès, el d'Avinyó, no podrà estar a disposició. Veurem si l'aposta és Josu Ozcoidi, que seria el canvi natural.
Josu o Ever, no? Potser.
Ever Pena és l'altra opció amb la qual pot treballar Antonio Hidalgo en aquest carril esquerre, sempre que el de Canovelles avui no ens sorprengui amb un canvi de dibuix. No ho ha fet en tota la temporada, menys en un partit. Esperem que avui no sigui l'altra excepció, però
no,
veurem.
Jo més que canvi de dibuix, ens podia sorprendre fins i tot també amb un canvi de lateralitat, no? Potser de posar dos dretans i posar un Víctor i Òscar Rubio, que algun cop sí que ha jugat també amb banda esquerra.
No la veig, però podria ser.
Jo tampoc la veig. O sigui, jo crec que tenint a Josu i tenint a Ever no caldria, però hem vist a vegades a Ever Pena jugant per la dreta i fins i tot a Òscar en moments puntuals jugant per l'esquerra. O sigui, que vés a saber. Jo tampoc la compraria, però vaja, per posar-li una mica més de picant aquí al tema. Àrbitre, en aquest cas Miguel Ángel Ortiz Arias, amb canvi també d'àrbitre en...
Per una vegada que havíeu fet números, que us vaig sentir a l'Hotel Suís dir que era un àrbitre...
Sí, Rafael Sánchez López, no?
Que ens donava bons records, que si Ponferrada, que si el correcte, bar, que correcte. Si no sé què. Canvi, aquest no porta tan bon record.
No,
eh?
No, doncs mira, si pressa no tens, no?
No, molta.
Doncs gairebé 2:45 de la tarda fem una cosa. Escoltem a la Núria García amb les estadístiques que avui ha preparat el Sergi Parc amb la veu de la Núria, entre d'altres sobre el col·legiat d'avui. Partit a les 9 de la nit, des de 2:15 en directe, encara que també repassaré l'agenda, que també ve farcidet aquí a Ràdio Sabadell. Aquest Sabadell logroñés que ens deixa aquestes estadístiques.
El llibre de registre. Les xifres del partit.
Situem els dos equips a la classificació. El Sabadell iniciarà el partit d'aquesta nit en descens amb 21 punts, però sortirà del pou si guanya. El Logroñés, en canvi, és 14è i té 28 punts, 6 més que el descens. Ara mateix és l'únic dels quatre conjunts que van pujar segon aquest estiu que se salvaria.
El rival.
L'equip de Sergio Rodríguez és la viva imatge d'una muntanya russa. Va començar irregular amb 5 punts de 21 possibles. Aleshores va assolir una espectacular ratxa de 6 victòries seguides, incloent-hi l'aconseguida davant del Sabadell a les Gaunes, abans d'encadenar 5 desfetes consecutives. Ara sembla haver revifat una mica, sumant 5 dels últims 12 punts en joc, però quedeu-vos amb aquests números. Tot just una victòria les darreres 9 jornades i només veiem porteria en un partit dels últims 6.
La curiositat.
Ni un, ni dos, ni tres, ni quatre, sinó 5 són els porters que ha utilitzat la Unión Deportiva Logroñés aquesta temporada. Rubén Miño, Jaroslav Neiker, Roberto Santamaría, Víctor Pradas i Dani Jiménez han defensat la porteria dels de La Rioja per les lesions i també la Covid. Aquest últim sembla haver-se assentat. Veurem fins quan.
L'estadística.
El Logroñés, atenció, és l'equip que menys xuta a pals de la categoria, empatat amb l'Albacete 51 vegades.
Els enfrontaments previs.
A la primera volta, Leo Ruiz, avui sancionat, va accentuar els problemes del Sabadell en els darrers minuts de partit, marcant l'únic gol a les acaballes del duel a les Gaunes. Aquell va ser tot just el tercer precedent entre els dos clubs. Els anteriors es van donar el curs 2009-2010 i amb dos van acabar 0-0. En resum, que el centre d'esports mai ha derrotat aquesta Unión Deportiva Logroñés ni tampoc li ha marcat.
Una mica d'història.
D'aquests enfrontaments passats, un va ser a la Nova Creu Alta un 15 de novembre de 2009. Aquell dia va ser el del debut de David Pirri a la banqueta arlequinada.
Amb el xiulet a la mà.
Males notícies per al centre d'esports respecte a l'àrbitre. Anava a dirigir l'enfrontament Rafael Sánchez López, el del dia del triomf 0-3 a Ponferrada, però ha estat substituït per lesió. Finalment, el col·legiat que impartirà justícia serà el madrileny de 36 anys, Miguel Ángel Ortiz Arias, un home de mal record. D'entrada és el mateix del partit de les Gaunes de la primera volta. Al principi de la temporada també va arbitrar el Sabadell 0, Espanyol 1. I el precedent anterior, de fa 5 anys, també va sortir creu. 1-2 a la Nova Creu Alta contra l'Hèrcules. En voleu més? No és un col·legiat gens casolà. I si no, mireu els seus números enguany. 2 victòries locals, un empat i 8 triomfs forans. Mitjana de 5,4 grogues i 0,37 vermelles per partit. A la sala Bor, Álvaro Moreno Aragón.
El llibre de registre de l'hotel.
La veritat és que per animar-se en la prèvia d'un partit, les estadístiques de l'àrbitre no serien les millors. A mi m'ha cridat especialment atenció, no, deia Sergi.
No, anava a dir, no ploraré molt, que després el nostre amic Joan Fàbregas, i més quan es tracta del món arbitral, em tirarà encara que estic traient sempre la part negativa de les històries, però els números són freds, sí. Alguna cosa, això sí, també té nassos, Adri, només dos locals han estat capaços de guanyar amb aquest àrbitre i un va ser el Logroñés contra el Sabadell.
Sí, sí, també és curiós que l'àrbitre que va xiular el Logroñés-Sabadell xiuli també el Sabadell-Logroñés. Anava a comparar-te amb el tema arbitral i això amb algun company d'altres emissores, però és igual, ho deixo córrer d'àmbit estatal i això, però deixem-ho córrer. Anava a dir-te jo que de les estadístiques que avui preparava el Sergi Parc, a mi m'ha cridat l'atenció una que no havia parat a pensar, perquè ara la jornada 23 ja no hi penses, però que dels quatre que van pujar a Marbella, vaja, a la bombolla de Màlaga, només el Logroñés seria el que se salvaria ara mateix, eh?
Sí, sí, sí. Aquestes quatre places que estan ocupant, doncs, com dius, 3 de 4, no? Cartagena, Castellón, i malauradament, a l'espera, això sí, del partit d'aquesta nit, al centre d'esports Sabadell, a veure si acompanyem els de Logroño fora d'aquesta zona de calenta de la classificació.
I que si intercanviem papers, a mi em fotria perquè Logroño és bona plaça.
Mai se sap si el Covid ens deixarà algun dia tornar-hi. Per tant, deixa'ls aquí, que estan bé.
Correcte. Anava a dir-te avui, i em fa especial il·lusió per ser l'últim dia, què al mercat, com ho tenim? És l'última vegada que t'ho preguntaré, eh? O no? O no?
Fins a l'estiu, vols dir?
Home, sí, clar.
Ah, val.
Sí,
no m'has espantat, una notícia extra.
No,
que...
no era la idea. No era la idea. El mercat de fitxatges està aturadet en aquest sentit, també.
Ho hem dit al principi. No s'ha mogut i s'està treballant a l'espera de... També et dic que allò, la farometa que fa és que no hi ha nerviosisme excessiu al Centre d'Esports Sabadell. No sé si és perquè tenen molt clar que la cosa anirà lenta, perquè tenen molt clar que no es precipitaran, que aquesta la puc confirmar, a fitxar per fitxar, o que la cosa està realment molt complicada, no sé quina de totes, però no he notat l'ambient massa preocupant ni massa nerviós a les oficines de l'estadi de la Nova Creu Alta, si vols que et faci el símil, a diferència de com estaven els ànims a l'última finestra, a la de l'estiu, setembre, perquè ens entenguem passat.
I creus que és perquè va sortir bé, la de l'estiu, o perquè potser no tens la necessitat o l'angoixa que tenies aleshores?
Home, a mi em va tranquil·litzar, entre cometes, ja sé que som tots molt amants de que hi hagi moviments i tenir cares noves i coses d'aquestes, però a mi em va tranquil·litzar sentir en roda de premsa que no hi havia res en concret i tot en particular o tot en general, per ser exactes, que seria una mica a veure què donava el mercat, que sempre és més limitat a l'hivern que no pas a l'estiu, i que un cop veiessin el que oferia el mercat podria prendre's una decisió o una altra, en un sentit o un altre. Això, entre cometes, em va tranquil·litzar, perquè també és veritat que hem sentit, però ahir el vam sentir en roda de premsa Antoni Hidalgo parlar, que ell tenia molt clar la idea, molt clara, que no ha d'haver-hi sortides més enllà del que s'ha pogut parlar en prevenció, és a dir, el cas d'Antonio Romero ja és molt clar, i pel que podem saber, ho vam dir en el seu dia i insistim, hauria d'haver-hi un autèntic daltabaix, que jo gairebé descarto al 100%, Adri, en el famós tema de Grego Sierra. Parlat amb l'entorn del jugador, ni té idea, ni és la intenció, ni en té cap menes de ganes. Mira, miro el rellotge. A 10 hores no arriba ja, que es tanqui el mercat, 9 hores i mitja aproximadament, perquè es tanqui el mercat aquesta propera mitjanit.
Clar, a més, en el cas dels jugadors, si han de tenir minuts avui, l'enrenou pot ser d'aquells de... Em concentro en el partit i li dic al representant de torn que em gestionis i que ho parlem quan quedi menys d'una hora, o sigui que no...
No sé què em pensa realment Grego Sierra a títol personal, eh? No he tingut oportunitat de parlar amb el central murcià, però ja et dic jo que el seu entorn estava més que tranquil i no et diré que desmentien la possible oferta, però que no se li va fer massa cas, així seria també l'oferta, a l'hora de plantejar-se una possible sortida del Centre d'Esports Sabadell.
Per cert, abans que parlava de l'Espanyol i deia que mirava cap a Bèlgica, el company Quique Iglesias diu que si hem d'apuntar un nom, que sigui Miguel Ángel Guerrero, davanter del Nottingham Forest, a l'espera que rescindeixi allà de l'okay de la propietat, però que, segons el company apuntat ara fa un moment a Twitter, que seria el jugador pretès per l'Espanyol. En el cas del Sabadell, per si algú va una mica perdut, ha incorporat a Álvaro Vázquez, han sortit Jesús Olmo i David Estals, però si algú fa el càlcul ràpid i diu «Ah, calla, tenim dues fitxes lliures», David Estals era un dels jugadors que tenia fitxa de filial, per tant, no comptabilitza la seva llicència per poder incorporar un segon jugador en qüestió. Dit d'una altra manera, quants jugadors pot inscriure ara mateix al Sabadell? Si compleix límits salarials, si s'ajusta a la realitat econòmica del club, etc. Un. El segon en qüestió, si és que ha d'arribar un segon, implica que ha d'haver-hi una baixa. Si no, no hi ha manera possible, no hi ha llicències, per entendre'ns.
Sí, i és aquesta que estem comentant d'Antoni Hidalgo ahir dient que ell ja havia parlat amb els implicats, perquè si alguna cosa vol el jugador, i ho parlava ell des de la seva experiència, és que li vagin de cara i siguin sincers amb ell, i que ell havia estat sincer, com diem, no va donar el nom en roda de premsa, però ja és sabut per tots, en el cas d'Antonio Romero, de fer-li saber que, en cas que es necessiti una fitxa, ell seria el damnificat, seria el jugador que hauria de tenir aquesta sortida, si és que s'arriba, evidentment, a l'acord. Per cert, ara fent un parèntesi petit, un Chino Estals, l'ara jugador del Prat, que dissabte estava també a l'Olímpia veient el partit dels seus alguns excompanys, no molts, ja
Poquets,
no queden gaire,
Gabri Gausacs i companyia, però
excompanys del juvenil davant el Zaragoza, malauradament amb derrota dels de Miqui Lladó, per cert.
Doncs així està el panorama. El centre d'esports, el comptador que va baixant, ara mateix serien 9 hores i 21 minuts per al tancament del mercat. Avui, Sergi, tenim un dia allò important, un dia de ràdio, eh? Tancament del mercat i futbol des de 2:15. Tribuna preferent. Per tant, una hora sencera en el seu lloc habitual a la graella de tertúlia prèvia al partit, amb com estigui el mercat, amb actualitzacions, si és que hi ha alguna operació que no va lenta, com deies tu, sinó que s'accelera, que està calenta la patata. A 9:15, la prèvia del partit, comença el Sabadell en joc. A 9:00, xiulet inicial d'aquest Sabadell-Logroñés a la nova Creu Alta. I a partir d'aquí, que hagi de ser el que Déu vulgui, no?
Sí, sí, sí. A partir d'aquí l'actualitat manarà i com a mínim que la gent estigui atenta, que els de Ràdio Sabadell avui ja ens hem proposat, si cal, estirar tot el que sigui necessari, sempre que hi hagi actualitat per explicar. Ja et dic que mantenir-nos donant-li voltes a la pel·lícula per no venir a dir res interessant o en previsió de que no hi hagi res interessant, no ho farem, però que no et descartem tampoc havent d'anar a dormir molt i molt tard avui i acompanyar a tothom a través de Ràdio Sabadell i a través del portal web d'aquesta casa amb tota l'actualitat del que pugui produir-se en aquest mercat d'hivern. Esperem que sigui després d'una victòria que sempre fa pair-ho tot una miqueta millor.
Doncs tant de bo que sí, tot això aquest vespre poden ser fins i tot més de 4 hores de ràdio en directe amb el que succeeix a la nova Creu Alta, als despatxos però també als terrenys de joc. Ara que parlaves del Xino Astals i del partit del juvenil, anem a parlar una mica del tema. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Perquè si el primer equip del centre d'esports està passant dificultats per sumar victòries a casa, el juvenil Arlequinat era tot el contrari fins aquest cap de setmana. Els de Miqui Lladó van caure per primer cop aquesta temporada a Olímpia. Va ser davant del Real Zaragoza, un rival que s'escapa ara a la classificació per 0-2. Es van imposar els aragonesos amb 2 gols a la segona meitat. És la segona derrota consecutiva d'un Sabadell entre ajornaments i poc ritme de competitiu que encara no ha puntuat en el que portem de 2021. Pel tècnic Miqui Lladó és qüestió de temps i de rodatge per tornar a assolir el màxim rendiment.
Quantes més setmanes fem, tornarem a estar al moment que vam arribar a estar a finals de la primera volta, tot just quan l'equip comença a rotllar. Ara el que necessitem és entrenament, paciència, tranquil·litat, que no hi hagi ansietat, tothom té objectius individuals, s'han vist a la classificació i han volgut arribar allà, ara perquè es vegi una mica més avall no vol dir que no hi puguin arribar, el que s'ha de fer és net, s'ha de tenir tranquil·litat, s'ha de preparar bé Lleida, s'ha de jugar al futbol com ho fem i tindrem més sort un altre dia i segur que ens en donem els 3 punts.
De fet, Lladó fa un bon balanç del partit en línies generals. Especialment satisfet s'ha mostrat l'entrenador del juvenil Arlequinat en la circulació del seu equip a la primera meitat, tot i faltar-li encert en els últims metres. A la segona, a partir del primer gol saragossà, ja va tocar remar contracorrent i aquest cop no van poder salvar algun punt. Malgrat tot, Miqui Lladó explica que està especialment tranquil amb el que veu.
No hi ha cap mena de pressió, el que hi ha és treball, el que hi ha és constància i això també t'ho ensenyen les victòries i les derrotes. Quan guanyes tot pot ser molt simple o més bonic, quan perds has de fer un pas endavant, treure el caràcter, és el que se'ls exigirà si algun d'ells arriba baix, que no tinguin aquesta pressió i que puguin manegar els registres en qualsevol situació i en això estem. Jo estic molt tranquil, estic satisfet avui. Estic desencantat perquè ens ha faltat això, com et deia abans, una mica de punx.
Doncs ha faltat una mica de punx i per això, amb la derrota de dissabte, el juvenil Arlequinat cau de les 5 primeres places del seu subgrup de la Divisió d'Honor Juvenil per primer cop en gairebé 2 mesos. Això sí, recordem amb aquest gran asterisc que té pendents encara 2 partits ajornats. Aquest cap de setmana els de Miqui Lladó visitaran un Lleida esportiu que acumula 4 empats seguits. Fem una aturada en el camí, 1 minut i mig per 3:15. A la tornada hem de parlar i molt d'handbol, entre altres qüestions.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Central Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, Stoikov, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 23a jornada de la Lliga Smartbank, aquest dilluns a partir de 8:45 del vespre i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Logroñés.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, dilluns 1 de febrer del 2021, 3:45 de la tarda, a la Primera Nacional d'Handbol, el Creu Alta Sabadell no podia fallar i no va fallar. Victòria vital per 28-23 davant del Banyoles a Cal Balsac, que permet als arlequinats poder sortir del descens. Era un dia de molts nervis, en el qual es veien les cares al penúltim contra l'antepenúltim, i en canvi els de Sergi Cifré van saber aguantar la pressió a la perfecció. És per això que el tècnic felicita així els seus homes.
Era important perquè era un rival superdirecte, estem tots a la part baixa de la classificació, i sí, potser sí que hem tingut, algun error, com hem fet amb els altres partits, en els moments finals, llançaments fallats de 6 metres, 3 penaltis, 3 de 3 fallats en el partit i tal. El tema és que avui potser hem estat forts en defensa i tal, i no ens ha penalitzat, que en els altres partits sí que ens penalitzen aquests errors i acaba marcant la diferència. Avui no ens ha penalitzat, però sí que hem de seguir treballant i millorar els errors aquests que hem comès.
Per tant, encara que va guanyar i va aconseguir sortir del descens, autocrítica amb també el tècnic, el Sabadell sempre va dur la iniciativa en el marcador i va arribar a obrir una escletxa de 5 gols, però els banyolins es van posar la granota de treball i van retallar fins al 22-21 i possessió amb superioritat. Però fins aquí, en cap moment van igualar el marcador i Cifré considera que aquest factor psicològic va acabar sent determinant.
Crec que per ells mentalment sí que ha sigut, si no ha sigut ara, ens serà difícil. Vull dir, si no hem sigut, doncs, si no hem empatat el partit amb 6 contra 4 i a part hem fet un contraatac i tal, jo crec que ha sigut per ells també mentalment difícil. Llavors han baixat una miqueta, llavors hem pogut córrer una mica més i aquí ha sigut la diferència, però realment per el que ha sigut el partit, la diferència no és justificar.
Esto es just el segon triomf del Creu Alta Sabadell en vol en tota la temporada, que amb 5 punts, com dèiem, surt del descens en el moment que es tanca la primera volta de la competició, tot i que els arlequinats tenen, si recordeu, un partit encara pendent de jugar, i quin partit? Contra el Cué, contra el Palautordera. Després del duel contra el Banyoles, el Sergi Parc va poder xerrar una estoneta amb el capità dels creualtencs i també amb l'autor del gol, que va acabar de segellar la victòria, el Cesc Vallribera.
Amb el capità del Creu Alta Sabadell Handbol, el Cesc Vallribera. Cesc, bona tarda.
Què tal?
Feliços, ja tocava guanyar, i més avui en aquest partit contra el Banyoles, que era pràcticament com una final, tot i que tots just estem acabant la primera volta de la competició. Però home, penúltim contra antepenúltim, sabent que baixen dos, pot ser que siga els dos equips que us estigueu allà jugant la salvació, tot i que insistim, queda molt, s'havia de guanyar sí o sí avui.
Sí, sí, és el que dius tu. Era partit marcat en el calendari des de feia unes quantes jornades, i ja et dic, era clau perquè és un rival directe. Estem 3 a baix, que són ara mateix amb 15 estem jugant, els hem passat, amb la qual cosa l'important era sortir de la zona de descens, que ho hem aconseguit, i dos punts vitals.
Vitals per això, per sortir del descens, clar. Mires els números del Creu Alta Sabadell Handbol i realment no són brillants, perquè en tota la primera volta, avui tot just la segona victòria de la temporada, un empat que veu rascar a Mataró, però al final es tracta de quedar per davant de dos equips, i aquí es deu.
Sí, sí, exacte. L'objectiu d'aquesta temporada ja sabíem que era evidentment aquest, no? Era mantenir-nos, i sí, tot i que els números no són bons, però bueno, Sí que és veritat que faltava aquest partit, també l'altre que tenim marcat en el calendari és el Palau Tordera, que també és el que està, va últim ara mateix, i eren aquests 4 punts, avui 2, a veure si el Palau Tordera de 3 2 més, que ens donarien, sobretot moralment, de cara a la segona volta, començar amb una moral millor i poder treure més punts dels que hem tret.
Tant de bo es puguin sumar aquests dos punts contra el Palau Tordera en aquest duel pendent, que per cert ja s'ha suspès dues vegades, esperem que no hi hagi una tercera en els pròxims dies. Del partit avui, Cesc, un partit en el qual heu portat la iniciativa tot el partit, heu arribat a marxar d'un avantatge d'uns 5 gols, semblava força controlada la situació, però amb aquests partits mai pots estar tranquil, i el Banyoles s'ha arribat a posar a un jugant amb superioritat en aquell moment. No sé què us ha passat pel cap en aquells instants.
Sí, jo crec que avui, a veure, evidentment és nacional, sabem que són 60 minuts, són els quals tots els equips van a tope els 60 minuts, i durant el partit doncs, bueno, tenim mals i baixos. Avui hem sabut reaccionar a temps, no hem deixat que ens empatessin, cosa que moralment doncs, també a l'altre equip li hagués donat un plus més, i hem sabut jugar aquells moments difícils, els hem tret, i hem tornat a marxar fins al final. Hem jugat bé.
I el que deia Cesc, que al final aquesta victòria també ha de servir per donar-vos impuls, per donar-vos moral de cara a la segona volta, i sobretot psicològicament també era molt important avui, tot més enllà de que sigui un rival directe, perquè no us passés allò que us ha passat tants dies de hem donat la cara, hem competit contra un equip que potser és superior, però al final tornàveu de 8. Avui jugàveu contra un equip que era un duel de tu a tu, i això, heu aconseguit els dos punts.
Sí, sí, exacte, és el que dius tu, no? Durant gairebé tots els partits, la frase era aquesta, no? Hem estat allà, hem donat la cara, però al final, doncs, parau per bé, acabem perdent els dos punts, i avui doncs, bueno, era el que es diu, no? Era un equip de la nostra lliga, i de tu a tu hem sabut jugar, important el que dèiem abans, no? Hem sabut jugar aquells moments difícils amb tranquil·litat absoluta i hem pogut treure els dos punts vitals.
Cesc, moltíssimes felicitats per la victòria d'avui, que això no s'aturi. Moltes gràcies, i a seguir.
Gràcies a vosaltres, bona feina.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Va guanyar el Creu Alta Sabadell, va guanyar també el Gràcia Femení. Demà en parlarem. No vam tenir plena de victòries en l'handbol sabadellenc, però perquè l'OAR Gràcia masculí no va poder donar continuïtat també a la primera nacional d'handbol, el triomf de la setmana passada contra l'handbol Terrassà, caient per 34-28 a la pista del Joventut Mataró. Un duel que semblava igualat, que es va trencar a l'inici de la segona meitat, on es va passar de l'empat a 16 al 22-16 en un tancar i obrir d'ulls. Enric Parera, autor de 4 gols pels graciencs, explica què va fallar en aquest tram de partit.
La primera part va estar molt bé, estàvem molt ajustats en defensa, sobretot, i en atac anaven sortint les coses, però després a la segona part, els primers minuts sí que vam sortir una mica freds, i aquestes errades dels primers minuts de la segona part va ser el que ens va fer anar remolc tot el partit.
No és que l'OAR Gràcia estigui en una situació compromesa ni de bon tros, perquè té un coixí de 7 punts sobre el descens, però el carrer Bocaccio esperaven tenir a aquestes altures de campionat uns millors registres que els 11 punts actuals. Parera analitza així la trajectòria de la primera volta de l'equip.
L'objectiu era lluitar partit a partit i anar sumant tots els punts possibles. Sí que és veritat que, bueno, si haguéssim guanyat el partit d'aquesta última setmana, d'ahir jugat, doncs ens posàvem a la meitat de temporada amb la meitat de punts guanyats. O sigui, jugats, haguéssim guanyat. Però, bueno, això és això que et diem, que falta una mica, pues, ja sigui actitud, ja potser falta d'algun aspecte tàctic d'acabar traient aquests dos punts en partit.
Aquest dissabte, doncs, s'enceta la segona volta d'aquesta primera nacional masculina d'handbol i ho farà amb un Sant Esteve Palau Tordera, OAR Gràcia i un Creu Alta Sabadell, Granollers B.
Hotel Suís.
I rematem el bloc d'handbol amb un exjugador precisament de l'OAR Gràcia, Aleix Gómez, que s'ha penjat el bronze al Campionat del Món d'Egipte amb la selecció espanyola. El combinat estatal va superar la final de consolació França per 35-29, per tant, més 6 per l'equip de Jordi Rivera, amb 4 gols de l'extrem sabadellenc. Vigent campió d'Europa, Espanya no va poder amb Dinamarca a les semifinals, caient per 33-35. Els danesos, de fet, acabarien imposant-se a la final, embutxacant-se l'or amb una victòria davant dels seus veïns de Suècia per 2 gols i retenint així el títol obtingut fa un parell d'anys. Aquesta medalla d'Aleix Gómez és la segona que es penja amb l'absoluta de la selecció espanyola després de l'or de l'any passat a l'europeu. Per tant, és la primera medalla mundialista absoluta pel jugador sabadellenc. Més coses al natació. Sabadell es jugarà la primera plaça del seu subgrup de la divisió d'honor de waterpolo masculí en l'última jornada. L'Astralpool arriba al partit a la piscina del totpoderós Atlètic Barceloneta en plena de victòries, traient la desfeta, evidentment, de la primera volta contra l'equip mariner. Dissabte, en el partit entre el tercer i el segon, solvent victòria del conjunt entrenat per Quim Colet, 7-18 es van imposar els sabadellencs a la piscina Pere Serrat en un partit en el qual el Sant Andreu només va anar per davant amb l'1-0 de sortida. Una altra dada significativa. Els andreuencs només van materialitzar el 30% de les accions d'home de més pel gairebé 90% de l'Astralpool en superioritats. El tècnic del club, Quim Colet, es queda amb la solidesa demostrada.
Un partido muy serio por nuestra parte, como venimos desarrollando últimamente, con mucha intensidad defensiva, que eso nos hace, de alguna manera, que tengamos, bueno, un buen ritmo, tanto en la defensa como en el ataque.
Si el primer parcial es va resoldre amb un 1-3 per l'Astralpool, el descans del marcador ja era de 2-9, una distància que va permetre fins i tot que alguns dels joves, com Pep Bonet, Aleix Mercè o Alejandro Andion, tinguessin minuts en un partit de nivell com aquest.
Poco a poco hemos ido gestando la victoria y al final, pues bueno, con un resultado bastante contundente. También nos ha permitido, pues bueno, que vayan jugando 3 jugadores juveniles y que vayan también cogiendo experiencia y minutos.
El Club Natació Sabadell tancarà la primera fase de la competició domèstica dissabte a les 5 de la tarda amb un duel d'alçada contra l'Atlètic Barceloneta. Els mariners ho han guanyat tot, sumen 27 punts, 3 més que l'equip de Quim Colet, que per a Baraix té difícil enxampar-lo a la classificació. Després del 9-15, l'única derrota de tota la temporada en Lliga de la primera volta a Can Llong, l'Astralpool hauria de guanyar de 6 o més a la piscina de Sant Sebastià per acabar primer. Això sí, s'arrosseguen els punts a la segona fase, amb la qual cosa el playoff està més que encarrilat. Recordem que l'equip femení encara no ha jugat, no té competició, reapareixerà divendres, ni més ni menys que l'Eurolliga. L'estrena a la Bombolla de Verona, a Itàlia, serà divendres a les 4 contra el Dunaus Baros hongarès. L'endemà, el segon i últim partit de la Lligueta, serà a la mateixa hora contra el Buliak Mini Grec. Més coses. Que ara el Castellet ha acabat cinquena a la prova de Snow Halfpipe dels prestigiosos X Games. Despen, la surfista de neu sabadellenca, no va poder revalidar el títol aconseguit l'any passat a la prova de Colorado. En declaracions recollides a Televisió de Catalunya, Castellet reconeix que no va tenir l'actuació que esperava.
Malauradament, no, avui no m'ha sortit, no he aconseguit planxar la ronda que volia a la final, però bueno, mantenc l'esperança de que estic fent un bon treball. És una etapa difícil i complicada, una etapa d'adaptació, nous sistemes, noves estratègies, nou entrenador, i això doncs porta un treball que crec que estem fent molt bé i que donarà el seu fruit segur.
La nord-americana Chloe Kim, que ja es va imposar fa uns dies al Lex Open, va succeir Castellet enduent-se l'or. El podi el va completar la seva compatriota Madi Mastro i la japonesa Aruna Matsumoto. Aquesta cinquena plaça de Castellet arriba després d'estrenar-se a la Copa del Món sent finalista i acabant sisena a Suïssa, a l'Ax. La pròxima cita al calendari de la Rider local serà el US Grand Prix, que arrenca dimecres a Mammoth Mountain, si bé la prova del mig tub serà dissabte. I tancada la Cap d'Any Race d'enguany, la primera en format virtual, com us dèiem divendres, la pandèmia va obligar l'organització a plantejar-se un format a distància amb tot el recaptat destinat com a donatiu a l'Hospital de Sabadell. El termini acabava la passada mitjanit i finalment han estat 180 els participants que han pres part d'aquesta edició, mantenint viu l'esperit de la cursa de Cap d'Any de Sabadell i col·laborant de retruc amb el Parc Taulí amb 900 euros. Les xifres coincideixen amb la forquilla prevista per Championship, l'empresa encarregada de les inscripcions, que deia que en aquest tipus de proves virtuals la participació redueix entre un 5 i un 10% del que seria el total si la cursa es pogués dur a terme amb normalitat. Hey, you young folk, what do you mean? There's nobody there. Tot això per encetar el mes de febrer. Demà, dimarts, a l'Hotel Suís, com és habitual, després d'un mercat de fitxatges, José Manzanera, director esportiu del Centre d'Esports, valorant tot el que passi des d'ara i fins la mitjanit i la plantilla de la qual disposarà Antonio Hidalgo fins a finals de temporada. A més, tindrem també l'estrena de Dani López a la banqueta del juvenil A del Mercantil amb empat contra l'Espanyol B, els dos equips sabadellencs de la segona B de futbol sala i l'última hora també de l'Oar Gràcia femení. Tot això demà a partir de les dues, però com sabeu, no podeu desconnectar especialment avui de la 94.6 o de Ràdio Sabadell.fm, també de les nostres xarxes socials, @RadioSabadell a Twitter, a Instagram també o a Facebook, perquè avui és deadline, és l'últim dia del mercat de fitxatges i a sobre tenim un Sabadell-Logroñés a les 9 des de 7:45 en directe, tribuna preferent, Sabadell en joc i tot el que succeeix en aquest últim dia de la finestra hivernal de fitxatges. Una abraçada des del control de so de la Rocío García. Adéu, adéu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.